La finestra indiscreta.
Sir Alfred Hitchcock. Un home que, a més de dirigir pel·lícules, va publicar revistes de suspens, va fer llibres per adolescents i va crear dos programes de televisió pioners i legendaris, Alfred Hitchcock Presents i L'hora d'Alfred Hitchcock, on feia servir aquest tema musical, Marxa funeral d'un titella de Charles Gounod, que es va acabar convertint amb les seves introduccions. Recordem que Hitchcock era el millor publicista de si mateix i que els anuncis de premsa i els trailers de les seves pel·lícules van ser dels més originals de tots els temps en un leitmotiv. Una mica com el dibuix absolutament sintètic que l'anunciava any rere any a la revista Variety. Sentim això i sabrem que ja no és Gounod, és Alfred Hitchcock, que serà el protagonista d'aquesta hora de bandes sonores que dedicarem a la seva figura i a la seva mentalitat, i al seu humor, i a ser Hitch, i a ser el mag del suspens. Bé, buscant coses rares, que el defineixen però que no són de les més acostumades i que són extraordinàries. Sir Alfred Hitchcock, el segon millor director de la història del cinema, va néixer a Leytonstone, a Londres, el 13 d'agost del 1899, i va morir d'un col·lapse renal a Bel Air el 29 d'abril del 1980. Casat amb Alma Reville, 53 anys, muntadora i col·laboradora fidel, va comptar amb alguns grans col·laboradors al llarg de la seva trajectòria, Giusto Pacini al muntatge, la reina del vestuari Edith Head o el fotògraf Robert Bartz, a banda del mateix Alfred Hitchcock com a actor, en 36 aparicions a les seves pel·lícules, o actors com Cary Grant, James Stewart, o actrius com Tippi Hedren, Ingrid Bergman, Grace Kelly o Vera Miles. Alerta! Com Orson Welles, Alfred Hitchcock, un dels millors directors de la història del cinema, mai va guanyar l'Oscar de l'Acadèmia al millor director, només un premi com a productor. Això sí, va comptar amb molts dels millors músics de la història del cinema. Va repetir sistemàticament amb Franz Waxman, Dmitri Tiomkin i, sobretot, amb Bernard Herrmann. Inevitable. 8 bandes sonores, més algun episodi televisiu, fins la gran baralla. Però per identificar una mica aquesta col·laboració Hitchcock-Bernard Herrmann, anirem a buscar potser la banda sonora que van fer junts menys coneguda. Fals culpable, de Grand Man, de l'any 1956, on Henry Fonda era balestrero, que tocava el baix a un club tropical de jazz, era catòlic i patia molt, moltíssim. Aquesta, l'estranya música de Bernard Herrmann per Fals culpable. Thank you. Amb l'Eduard Nas hem entrat ja en la música d'Alfred Hitchcock. 8 col·laboracions, Hitchcock-Herrmann, col·laboració meravellosa, que inclouen Vèrtigo, Psicosi, Obres Mestres o Els Ocells, tot i que no hi havia música, però els sons electrònics dels ocells li va fer Bernard Herrmann. I com he dit abans, tot es va espatllar quan va arribar l'última col·laboració a Torn Curtain, cortina esquinçada l'any 1966. Aquella pel·lícula d'espionatge darrere el taló d'acer que van interpretar Paul Newman i Julie Andrews. Bernard Herrmann li va fer una música implacable, Hitchcock, tan dura i freda que el director la va rebutjar pensant que no era comercial i la va substituir per una música molt interessant, però molt més lleugera, que va fer el músic que acabava de guanyar un Oscar per Tom Jones, és a dir, John Addison. Ara alerta, us posem primer la música rebutjada de Bernard Herrmann i l'empalmarem a continuació amb la que sona la pel·lícula de John Addison.
Thank you.
certament les dues bandes sonores tenen interès. El que fa ràbia és pensar que s'espallés l'amistat i la col·laboració entre aquests dos monstres, aquesta obra monumental que van fer junts el compositor Bernard Herrmann i Alfred Hitchcock, que certament en aquell període tenia una preocupació claríssima per la Guerra Freda, perquè la següent pel·lícula que va fer l'any 1969 estava ambientada també en el suspens polític d'aquella època a partir d'un llibre de Leon Uris, Topaz. Protagonistes, la OTAN, la crisi dels míssils, el contraespionatge i una trama que ens duia de Dinamarca a Cuba, de Cuba a París i retornem-hi amb Frederick Stafford, Danny Robin i Philippe Noiret com a protagonistes. Tot molt francès, en realitat, i per això el compositor triat per fer una marxa molt característica va ser Maurice Jarre. Topaz, una gran pel·lícula molt incompresa en el seu moment. Però bé, pràcticament hem anat a parar al final de la carrera de Hitchcock. Tornem a retrocedir, anem al període anglès i si va col·laborar sistemàticament amb alguns compositors en la seva etapa americana, també ho va fer algunes vegades a l'etapa anglesa. Per exemple, amb Louis Levy, un compositor i director d'orquestra anglès molt polit, amic personal dels anys del primer cinema sonor britànic. Una mostra és 39 escalones de l'any 1935, una de les grans clàssiques d'aquella època de Hitchcock, on també trobem una narració, una història de contraespionatge i fugida per robar informació privilegiada, una mena de precedent de Con la muerte en los talones amb la inclusió d'un personatge extraordinari com Mr. Memory. A partir d'una novel·la de John Buchan, els protagonistes van ser Robert Donat i Madeleine Carroll. Aquesta és una suite musical de Louis Levy per 39 escalones. Aquest Louis Levy, el compositor de 39 escalores, el tornem a trobar a una altra de les pel·lícules més reconegudes de Hitchcock del període anglès. Es tracta de The Lady Vanishes, Alarma en el Expresso. Recordeu? Una dona gran desapareix d'un tren i ningú no creu a la protagonista, Margaret Lockwood, excepte Michael Redgrave. Gairebé ens trobem davant de Agatha Christie i no és l'Orient Express perquè no hi ha Poirot, però en tot cas hi ha Louis Levy, que ens ofereix aquest preludi tan característic d'aquella època musical del cinema anglès. Molt british, retingueu, això que acabeu de sentir, perquè s'assembla moltíssim al següent treball musical que escoltareu, molt british també, que és el de la pel·lícula Frenzy. Però estan separades gairebé per més de 33 anys, i és que el 39 Hitchcock se'n va anar a Hollywood, va fer Rebecca, i d'allà ja no es va moure pràcticament mai més fins que l'any 1972 va fer un retorn a la seva capital, a Londres, per rodar una de les seves pel·lícules més espectaculars dels últims anys, Frenzy, la de l'assassí de les corbates, amb John Finch, Barry Foster i Anna Massey com a protagonistes, i una colla de motius o de leitmotifs característics de la ciutat i del país. Scotland Yard, el Covent Garden, el mercat de fruites i verdures o el pont de Londres, on començava la pel·lícula amb uns plans aeris meravellosos acompanyats d'aquesta música que és un autèntic homenatge a la seva ciutat que va crear Ron Goodwin.
La finestra indiscreta.
Amb la fanfàrria musical de la Fox, d'Alfred Newman, anem a Lifeboat, Nàufragos. El compositor de Nàufragos és Hugo Friedhofer, un orquestrador de la Fox que es va consagrar en aquella època amb els mejores anys de nostra vida. Tota la pel·lícula ambientada en un bot a alta mar, amb Tarula Van Heat, Walter Schlesak en plena Segona Guerra Mundial. Una mostra de control de l'espai per part d'Alfred Hitchcock. I seguim amb les bandes sonores de qui és el segon millor director de la història del cinema, entrant en un tour de force tancat, espais molt específics que no demanen massa música. És que no quedava ni espai per la música. També va ser el cas de Rope, la soga, del 1948, que passava tota dins d'un apartament, aparentment rodada en un sol pla i amb un cadàver amagat en un bagul. El fill més gai del director, en Farley Granger, John Dahl i James Stewart, com a protagonistes, va comptar amb una música de David Butolph, músic obedient habitual de John Ford, creador de gran part de la música d'arxius a disposició de tothom de la Paramount, que va crear aquest leitmotiv com a títols de crèdit d'una pel·lícula que va comptar amb una inspiració, Francis Poulenc.
Thank you.
I seguim amb Hitchcock. Algunes rareses musicals i algunes dones pertorbades, com Marlene Dietrich, que va ser la protagonista de Pánico en la escena, Stage Fright del 1950, amb un altre fals culpable d'haver mort el marit d'una dama que és la seva amant i potser ella sigui l'assassina. Potser. Potser és un Hitchcock menor. La música, en tot cas, és molt poc sentida. La va fer Leighton Lucas, un amic dels anys anglesos de Hitchcock, que li va crear aquesta rapsòdia. i de Marlene Dietrich, a Ingrid Bergman, atormentada a Under Capricorn del 1949, un melodrama al·lucinat sobre la tortura de la dona alcohòlica d'un poderós d'Austràlia. Amb aquest tema, Ingrid Bergman tornava, en certa manera, a Llum de Gas. I, curiosament, el compositor de la suite que sentireu d'Under Capricorn ara mateix és Richard Adinsel, precisament el músic de Llum de Gas, d'aquella nit a Varsovia i de Bob Brummel. I ja que hem torturat Ingrid Bergman, torturarem Joan Fontaine amb la seva Llum de gas, que no és Rebecca en aquest cas, sinó el film del seu Òscar, Sospecha, amb un marit Cary Grant que la vol matar, que no, que sí, que no. La música de Franz Waxman, el mateix compositor de Rebecca.
Thank you.
I donem per acabat aquest programa dedicat a les bandes sonores de les pel·lícules del segon millor director de la història del cinema, Alfred Hitchcock. Ens acomiadarem amb la música de Lynn Murray per Atrapa un ladrón del 1955. Un músic anglès molt, molt lleuger, molt, molt amic de la protagonista Grace Kelly. Al costat de Cary Grant, aquesta música ens condueix més a la comèdia que no pas al suspens, a Monte Carlo, a la Corniche, i una lladregota que diuen la gata. Però potser el lladre era Cary Grant o potser Alfred Hitchcock.